de l'alumne. Finalment, destaquem que la Conferència Episcopal Espanyola, reunida aquesta setmana en la seva comissió permanent, ha qualificat de sobredimensionat el debat sobre el currículum de la religió publicat en el BOE i ha afirmat que no entén la polèmica. Diu que l'assignatura és confessional, com ho ha estat sempre, i defensa que no adoctrina en cap cas als alumnes. Segons els bisbes espanyols, no es tracta de convertir la classe en una capella on es faci resar, però sí en un lloc on s'ensenya als alumnes alguna pregària o els sagraments.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Seguim aprofundint en l'anàlisi de l'actualitat avui, com us anunciàvem ara fa un momentet, centrada en la qüestió de l'assignatura de religió en el nostre sistema d'ensenyament a partir de la nova llei educativa. El currículum d'aquesta matèria, publicat ara fa unes hores en el Butlletí Oficial de l'Estat, ha estat avui motiu de tota mena de reaccions i comentaris, com ja vam sàvem també ahir a la tertúlia. El director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió a Catalunya, Pere Micaló, l'acabem d'escoltar, ha assegurat que no hi ha cap professor que busqui l'adoctrinament i que tampoc s'obligarà de cap manera a resar a classe. La Conferència Episcopal Espanyola, per la seva banda, també ha sortit al pas d'aquests comentaris i ha assegurat, després de la reunió de la Comissió Permanent aquesta setmana, que no es tracta tampoc d'obligar a resar, però sí de donar unes matèries que són confessionals i que no poden ser innocues, tenint en compte que es tracta d'una assignatura precisament confessional i optativa. D'aquesta qüestió, a partir del currículum, volem parlar amb persones que coneixen el tema o que estan interessats per la seva anàlisi. Tot seguit, en parlem. Ens acompanya en Antonio Peña, que és professor de religió a l'escola pública. Senyor Antonio Peña, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Ferran Piñeiro, president de l'Associació Junts de Docents de Religió. Senyor Piñeiro, bona tarda també.
Hola, molt bona tarda.
I també tenim a l'estudi de Ràdio Estel Alfons Calderón, que és economista. Bona tarda, benvingut.
Moltes gràcies, Ignasi. Bona tarda.
A l'altra banda del fil telefònic volem conèixer l'anàlisi, la reacció i la visió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ens acompanya uns moments breus el seu secretari general adjunt, Carles Armengol. Senyor Carles Armengol, bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la seva opinió de tot aquest contrast de visions que s'ha donat en les últimes hores sobre l'assignatura de religió i què li diu a vostè aquest currículum? De quina manera podria aclarir de què es tracta o podem tenir més clar de què es tracta aquest currículum de l'assignatura de religió?
Aviam, jo el primer que diria és que la reacció possiblement ha estat molt exagerada i s'ha volgut llegir, jo no sé si intencionadament o no, s'ha volgut llegir coses que estrictament no diu el currículum, no? Precisament un dels temes que se n'ha fet més bandera, això de si obligarà a resar o no resar, no? Evidentment, en el currículum es planteja el que es puguin aprendre unes oracions de memòria, com entenc que la classe de literatura doncs, és possible que facin aprendre algun poema de memòria, i això no vol dir convertir la classe de religió en una pràctica religiosa. Dit això, també és veritat que el currículum, com ja venia sent, això no és una novetat. A vegades potser des del dia a dia del treball a les escoles i de més, ens sembla que són currículums a vegades pensats molt teològicament, però que amb un llenguatge que es fa difícil per als nanos d'avui en dia. I que hi ha una feina aquí de traducció molt, molt important i que han de fer els professors. És a dir, que per nosaltres pot ser un punt de partida el currículum, sobretot si no ens quedem en la literalitat i si precisament podem fer que cada escola el desenvolupi atenent a la realitat amb la que es troba davant.
Bé, doncs, dit això també, creu que a partir de tot el que s'ha dit hi haurà algun canvi substancial en l'aplicació de la matèria confessional de religió? Ja per... No li robem més minuts, senyor Armengol. Com ho veu també l'escola cristiana?
Aviam, l'escola cristiana, ho hem dit sempre de totes les matèries, és a dir, fins i tot quan va haver-hi el famós debat de l'educació per la ciutadania, que alguns s'hi oposaven i que això contradeia doncs, el caràcter propi d'alguns centres, nosaltres sempre hem dit, hem posat certa distància respecte al currículum. Una cosa és el currículum com està establert, i nosaltres el tenim com a punt de referència, com no pot ser d'altra manera, el de religió com el de qualsevol altra matèria, però aquí ve el treball de l'escola d'adaptació, i adaptació en dos sentits. D'una banda, a partir del caràcter propi del centre, és a dir, que infon d'alguna manera una visió determinada i un, diguem-ne, un to determinat a tot el que es treballa, sigui la matèria que sigui, i adaptació, el que ja apuntava abans, adaptació a la realitat dels alumnes. I això, com que ja s'està fent, és a dir, jo no prevec que hi hagi uns canvis massa substancials en com es fa la classe de religió. Almenys, o sigui, no per aquest canvi de currículum, que, insisteixo, tampoc és tant canvi. És a dir, a mi m'ha sorprès la sorpresa, si m'ho deixeu dir així, perquè tampoc és un canvi tan radical amb el currículum que teníem. Però és que el dia a dia de la classe de religió a les escoles cristianes, parlo d'aquestes que són les que conec més directament, i pel treball que fan els professors, hi ha un treball d'adaptació i d'intentar fer arribar això a les característiques o la realitat dels nanos, que a més és diferent a cada lloc, que tenim contextos socioculturals i contextos religiosos molt diferents a les nostres aules, és a dir, d'unes escoles a unes altres, perquè d'uns barris tenim les nostres escoles, són cristianes per la seva identitat, però no perquè només hi vagin alumnes cristians o alumnes catòlics o de famílies catòliques, sinó que hi ha una diversitat religiosa. I aleshores, sempre amb molta llibertat, amb molt respecte, definim molt bé el que és l'esfera del treball acadèmic, del que és l'esfera doncs, d'un treball pastoral o d'un treball evangelitzador, que les nostres escoles fan, però al marge de l'activitat acadèmica, mai barrejant. És a dir, distingim molt bé això. Jo crec que no ha d'haver-hi cap problema a les nostres escoles amb la classe de religió. No n'hi ha i no n'hi haurà.
Moltes gràcies, senyor Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. També aprofitem per reiterar els nostres millors desitjos per aquesta campanya Tria Escola Cristiana que està en marxa de cara a la preinscripció a partir del 10 de març. Una abraçada.
Moltes gràcies i una abraçada també.
Bé, s'incorpora també a l'estudi de Ràdio Estel Norbert Miracle. Ell és el vicesecretari de la Tarraconense, també és delegat d'ensenyament a Tarragona, però en aquest cas com a vicesecretari de la Tarraconense. Mossèn Norbert Miracle, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Bé, com que ja hem saludat els altres membres de la taula, Ferran Pinheiro, president de l'Associació Junts de Docents de Religió, el professor de religió Antonio Peña i l'economista Alfons Calderón, entrem en matèria. Fem una primera roda, si els sembla, si pot ser breument dient... Potser a partir de també tenint en compte algunes de les coses que ens ha dit Carles Armengol i del que vostès han pogut llegir, com veuen això del currículum de religió? Per aclarir coses també als qui ens escolten. Senyor Pinheiro, vol començar vostè?
Sí, jo el primer que recomanaria és llegir-lo, que jo crec que és per on s'ha de començar. I si un comença a llegir-lo es troba una molt grata sorpresa, i és que comença dient que la presència de l'ensenyament religiós a l'àmbit escolar respon en primer lloc a la importància que aquesta assignatura té per l'àmbit de l'educació de l'alumnat, entenent-lo des de la perspectiva d'una educació integral, de totes les dimensions de l'individu. Llavors, quan una assignatura el que vol és educar integralment a la persona, això ja és un molt bon punt de partida. Després, aquest currículum estableix coses també molt clarament delimitades, i és que estableix la diferència entre la catequesi i l'ensenyament religiós escolar. A més, dient que són realitats diferents. Punt. I després, també, en la línia del que s'ha dit ara, doncs, en les orientacions de metodologia pedagògica, ja estableix que el rol del docent és adaptar aquest currículum a la realitat de l'alumnat que té a l'aula. Llavors, si ens llegim el currículum, és veritat que no és tan diferent del que teníem, però, per altra banda, té elements molt positius, com, per exemple, aquesta consideració de l'educació com un fet integral.
Mm-hmm. Més opinions, senyor Antonio Peña, per exemple?
Estoy totalmente de acuerdo con que ha dicho...
Amb el seu col·lega, en aquest cas, professor
Ferran. Pero es un... Este debate que ha salido sobre si se reza, si no se reza, si... yo creo que es ganas de atacar por atacar a la Iglesia y a la materia. Porque, a ver, es muy claro que ahora, precisamente ahora, pongo el ejemplo de la Semana Santa. Vamos a llegar a la Semana Santa. Hay unas expresiones profesionales, las procesiones, los pasos de Semana Santa. Bueno, todo eso no surge porque sí. Surge de un entramado de fe, que es... que se hace expresión oracional. Por ejemplo, tenemos el Vía Crucis, que están allí toda la pasión de Cristo. Y eso queda, tiene un reflejo en costumbres populares, en arte, y en música, en pintura.
Ya no diguem la litúrgia, el Dijous Sant, el Divendres Sant.
Claro, y a los alumnos pues hay que mostrarles todo ello.
Mossèn Norbert Miracle, que en aquest cas, com a representant de la Tarraconense, ens interessa també molt sentir la seva visió, potser en alguns aspectes coincidents o matisats.
Sí, moltes coses del que han dit els amics, i estic ben bé d'acord, no? Què ha passat amb això? A veure, el currículum existia, n'hi havia un. El Ministeri va pensar i va suggerir que el currículum que fins ara constava i que ja estava doncs, publicat des del seu moment al Butlletí Oficial de l'Estat, no estava prou ben adequat a la metodologia de les altres matèries. I, per tant, la Conferència Episcopal Espanyola, que és la que té les competències de preparar aquest currículum, com en les altres confessions cristianes tenen els seus, l'islam està publicat, el protestantisme també, doncs la Conferència Episcopal Espanyola va preparar un nou currículum adaptat a allò que s'exigia, diríem, de cara a que fos més semblant als altres currículums, a les altres matèries. I jo, quan el vaig veure, vaig tenir una sorpresa agradable, també m'ho han dit, no? Em va semblar que havia millorat, tant en els continguts, que s'havien reduït, que s'havien sintetitzat, com també en algunes de les recomanacions de les àrees, dels etc. Bé, em va semblar bé. Ahir ens trobem amb aquesta sorpresa d'aquest incendi, que qui l'ha provocat? Home, doncs, mira, seria interessant saber d'on ha sortit tot això, no? Qui ha tingut interès en què una cosa que no tenia que tenir cap complicació, avui, doncs, en parlem, els diaris en parlin, i es diguin moltes barbaritats en relació al tema. Perquè en últim aspecte, jo crec que el que hi ha és, per part dels qui critiquen aquest currículum, no és tant el currículum, sinó la pròpia existència de la classe de religió. I, per tant, seria bo que es desemmascaressin aquestes coses, no?, qui va en contra d'aquest currículum? Doncs els que creuen que no n'hi hauria d'haver. I bé, tenen la seva legitimitat de creure-ho. Els altres pensem que hi ha de ser, i per tant, doncs mira, qui tingui més representativitat tindrà... Estem en una democràcia, no?
Recordem que existeix aquesta matèria confessional perquè sigui optativa.
Exacte, és una matèria optativa.
D'elecció optativa.
I per tant, doncs... El currículum, què ha passat? Doncs avui han anat sortint moltes informacions, algunes d'elles molt desencertades, altres falses, com això ara que deia el company, doncs, del tema de la pregària. Ara es torna a fer resar, per la mort de Déu. Però on som?
La classe de
religió... Ara, la pregària, evidentment, si vostè vol conèixer què és el cristianisme, ha de saber quines són les pregàries del cristianisme. Si vostè vol conèixer què és el judaïsme, ha de conèixer quines pregàries són les del judaïsme, però això és de calaix.
No és l'únic, a més que s'ensenya les pregàries, hi ha molts més elements.
Exacte.
Completem la primera roda amb Alfons Calderón.
Bé, davant de tres experts en la matèria, permeteu-me que jo faci comentaris des de l'exterior. No perquè no m'afecti, sinó perquè, bé, com a economista, doncs, ho puc veure des d'una altra perspectiva. Jo crec que és veritat, el debat està emmetzinat per altres qüestions. Estem en precampanya electoral i, per desgràcia...
Aquí fan gestos.
I, per desgràcia, és un tema que ven.
No.
Però, si em permeteu, veure'l des d'una perspectiva una miqueta més àmplia. i comparant amb el que passa a altres països. Estic pensant, per exemple, en Alemanya. Alemanya, la cultura religiosa és molt més elevada que Espanya. Evidentment, no de tota la població, però sí de les èlits, en qualsevol cas. I això ja fa que hi hagi un coneixement del fet religiós, sigui catòlic o no, sigui cristià o no, en general, més profund. Per desgràcia, en el nostre país, les elits s'allunyen cada vegada més del coneixement religiós. No parlo de la pràctica, no parlo de la creença, parlo del coneixement. Si una persona estudia història de l'art, encara que sigui atea o agnòstica, obligatòriament ha de tenir un coneixement religiós, perquè si no, no podrà estudiar la seva matèria. Però, és clar, aquí em sembla que ho hem oblidat. Si un sociòleg que es preï vol fer estudis aprofundits, ha de tenir un coneixement del fet religiós, i no un coneixement superficial. Llavors, doncs bé, per desgràcia, ja dic, torno a repetir, aquí ho estem perdent com a societat. Això per una banda. Una segona consideració que és una mica agosarada. Per desgràcia, estem en un moment de terrorisme de fonamentalistes islàmics, però no només islàmics, que emmetzinen aquest clima. La major part de... Tots no, però molts d'aquests terroristes tenen estudis, i tenen estudis universitaris. Llavors, l'educació no és l'única via per lluitar contra el fonamentalisme de tota mena. Un determinat tipus d'educació, i un determinat tipus d'educació humanista. I aquí l'ensenyament de la religió, no només de la catòlica, l'ensenyament de la religió pot jugar un paper molt important. I un ensenyament amb criteris pedagògics i científics, des del punt de vista de la teologia. Ja dic, estic davant de tres experts. Per tant, jo, vist des de fora, penso que l'ensenyament de la religió ha d'existir. Voluntari, si es vol, però ha d'existir, perquè això ens farà una societat més tolerant. I qui confongui ensenyament de la religió amb adoctrinament és perquè desconeix la realitat de l'Església Catòlica avui a Espanya i en particular a Catalunya.
I desconeix molt, justament, el que fan aquí els nostres mestres. Aquí n'hi ha dos que són mestres i ells saben que el que fan és, tal com deies, un ensenyament amb molta pedagogia, amb molts de recursos pedagògics, pel qual s'han preparat molt bé, que tenen una carrera civil i alhora tenen una carrera eclesiàstica, diríem, de ciència religiosa o de teologia, i fan la classe religiosa ben feta. No adoctrinament. Avui quan sentia alguns que escrivien adoctrinament, alguns dels grans patums de casa nostra, no? Adoctrinament, per la mort de Déu. Adoctrinament. Adoctrinament és el que fan ells des de les pàgines d'alguns diaris, contínuament. Però els nostres mestres fan classe de religió amb una gran dedicació i per tal que els alumnes aprenguin els continguts i alhora també aprenguin, tal com deies, aquells valors que són favorables a la convivència, a la solidaritat, a la justícia, a la veritat, a l'honestedat, que molta falta ens fa en el nostre país, tot el tema de l'honestedat.
Queda evident.
Molta falta ens fa.
Sí, sí. Avui estem parlant de moltes coses. El senyor Calderón apuntava els dos grans nivells de coneixement de la religió. La religió en ella mateixa, la que pot ser confessional o no, i també la religió transversal, que apareix en matèries com pot ser història de l'art, filosofia i altres, humanístiques, sobretot.
Jo, de hecho, he tenido y tengo musulmanes, algún musulmán en clase.
Que tria religió confessional.
I la matèria se llama... religión y moral, católica. Sí, sí. No ya solo cristiana, no, católica. O sea, y la escogen. Uh-huh. Y yo no, por tener un musulmán en clase, no me voy a privar de hablar, por ejemplo, pues de la Sagrada Familia. Y tenemos en el Santo Rosario, bueno, pues un misterio que es el nacimiento de Jesús. Uh-huh. Y ahí que está, el portal de Belén, la Sagrada Familia. Y esa Sagrada Familia se convierte en uno de los edificios emblemáticos de Barcelona, que es no solo un edificio, es un de los principales templos. Sí, sí. Bueno, no solo son arquivoltas y arcos de medio punto, no, es mucho más.
És l'expressió d'una fe.
Sí. Jo el que també voldria dir és que el professorat de religió, evidentment, fem una aportació important al que és la cultura de la nostra societat. Sí que és veritat que nosaltres donem moltes eines i pautes d'interpretació d'obres d'art i de l'aspecte cultural, però no hem d'oblidar que nosaltres, bàsicament, el que fem és una formació integral de la persona. I, per tant, nosaltres... hi ha un conte indi que és maco, d'un pare que cada dia aixeca el seu fill a primera hora del matí per anar a portar els cavalls a veure el riu. I el nen, al cap d'un temps, diu al pare, diu, escolta, què més que cada matí ens aixequem tant d'hora quan després hi ha cavalls que no veuen? I el pare li contesta, perquè si mai tenen set, saben el camí. Doncs nosaltres, amb la nostra assignatura, hem de fer una formació integral de l'individu. Nosaltres no li podem inculcar a cap noi, a cap noia, quines han de ser les seves creences. Però sí que és veritat que els hi hem de presentar. I en el moment que siguin adults, adultes, i en vulguin, sàpiguen el camí. Llavors, jo crec que al professorat de religió no ens limitem exclusivament al que seria una formació més de caràcter cultural, sinó que no renunciem a una educació integral de l'individu. I una cosa, amb el tema dels referents. Jo crec que quan parlaves d'Alemanya, malauradament nosaltres hem tingut com a veïns del nord els francesos, que són una rara avis a Europa. De fet,
la seva laïcitat, potser de vegades mal entesa.
Mira, nosaltres aquest estiu, el dia 1 de juliol, farem un simposi internacional per explicar quina és la realitat de les escoles europees. I la gran sorpresa és que únicament França exclou de l'escola la formació religiosa. I països que no ho diríem mai, com Suècia, Noruega o Dinamarca, tenen la religió com a assignatura a totes les escoles. I no passa absolutament res. Aquí el debat, com ja apuntava mossèn Norbert, és un altre. No sobre l'assignatura, és un debat polític, és un debat que sorgeix periòdicament.
Sí, sí. I muchos son estados confesionales. Inglaterra, per exemple.
Sí, sí. Després... Dinamarca mateix, també.
Dinamarca, està... Suècia.
Sí, sí, hi ha una cosa que, per exemple, ha sortit ara, tothom n'ha parlat avui, ahir, del tema de la classe concreta de religió. I jo vull dir també una altra qüestió. La llei verd, pel que fa a la classe de religió, és fatal. Això no ho diu ningú. És fatal.
Els bisbes espanyols avui ho han reiterat.
Opa, no, però és que ens han reduït, vosaltres ho sabeu, ens han reduït el 20% de secundària de classe de religió.
I s'ha tret un curs, també.
Que ja era molt, molt reduïda. I ens ha perjudicat molt. Per tant, a veure, jo ho dic amb tota la serietat, eh? La llei del ministre Bert és una llei que va en contra de la classe de religió. Pot haver-hi algunes coses positives. Esperem. Amb el tema de l'alternativa.
Ja hem dit que en el currículum...
No... Però, d'entrada, la llei ens ha perjudicat. I això no ho diu ningú. I perjudica els infants i els joves que en volen, perjudica el professorat i ens perjudica a tots.
Passen 2:45. Avui ens acompanyen el vicesecretari de la Tarraconense, Norbert Miracle, també el president de l'Associació Junts de Docents de Religió, Ferran Pinheiro, el també professor de religió, Antonio Peña, i l'economista Alfons Calderón. Bé, com que van sortir moltes coses, potser recordar i reiterar, si volen afegir vostès alguna cosa, la gran línia de diferència entre el que és la classe de religió, encara que sigui confessional, a l'escola pública i no pública, i la catequesi. Aquesta és la gran diferència que potser de vegades està en el rerefons de tot aquest debat. Moltes vegades el no entendre potser aquesta diferència.
Molta gent en parla sense saber massa exacte. A veure, la catequesi, el catequista no avalua l'infant pels continguts que pren. El catequista busca que l'infant, perquè ha anat a catequesi per fer la primera comunió o per aprofundir en els seus coneixements, que l'infant vagi creixent en la vida cristiana. I això es fa a la parròquia i a la família, perquè la catequesi és més familiar. A l'escola, el professor religió no mira si l'infant creix cristianament, mira si aquell infant, aquell jove, els continguts que se li donen els assimila, els entén, els sap expressar...
No s'avalua la fe.
Eh? Exacte. Exacte.
Ha quedat aclarit.
Vaja, vosaltres sabeu també els
professors que hi ha alguna cosa. Sí, no? Sí, per puntualitzar, els hi agraeixo. Aclarim també que la catequesi es fa sobretot a les parròquies, també en algunes escoles cristianes. Escoles
a les parròquies i a la família, que és la sobretot primera cèl·lula on hi ha d'haver la catequesi.
Certament.
La primera cèl·lula on hi ha d'haver l'educació.
També.
L'educació comença a casa.
Els professors què hi diuen, senyor Pinheiro, senyor Peña?
No, totalment d'acord amb mossèn Norbert. De fet, a veure, amb el tema de la pregària, evidentment que nosaltres ensenyem el Pare Nostre. És que només
faltaria... A classe de religió a l'escola, eh?
No el fem aprendre, però l'ensenyem. Què vol dir això? Que nosaltres, quan treballem els relats evangèlics on apareix la pregària de Jesús, l'estudiem, la llegim, l'analitzem, intentem comprendre quin és el sentit que hi ha, quina és la intenció de l'evangelista. Si això algú ho entén com a doctrinament, és que realment llavors no sabem de què estem parlant. És com si jo, per exemple, expliqués Marx a classe de filosofia, evidentment que els faria estudiar el Capital i comprendre. Això vol dir que estic fent marxistes? Home, espero que no.
I això, fins i tot, deixant clar que es tracta d'una matèria optativa que han triat les famílies amb tota llibertat. Sí, sí, a més això. Bé, senyor Penya.
No, estoy...
També fa... Avui hi ha molta unanimitat per en alguns temes.
Con lo que se ha señalado hasta ahora. Pero a mí me gustaría entrar un poco en... Bueno, ¿qué es lo que ha suscitado tanto debate? ¿Qué estos contenidos, estos currículums? Bueno, a ver, indudablemente, como toda normativa humana, tiene aspectos positivos y aspectos, digamos, mejorables. Aspectos que, bueno, a mí me gustaría que hubiera algunos aspectos que aparecían antes, ahora no aparecen, se han reforzado otros, y empezando por uno de los aspectos que se ha señalado, se reducen las horas, se reduce el tiempo. Tanto el currículo anterior como este, ya el currículo anterior ya era imposible de darlo. Este todavía menos.
Una de les crítiques que hi ha hagut és que s'ha reduït en els continguts curriculars matèria sobre diversitat religiosa. Això també ha donat peu a comentaris, diguin interessats o no, si volen, però... Bé.
Aspectos que se han ganado. Bueno, si antes teníamos un listado numerado de temas... más o menos relacionados, más ahora está, yo creo que es más compacto, está estructurado por bloques, tanto en primaria como en secundaria, y unos bloques llaman a otros, ¿vale? Por ejemplo, en primaria, pues tenemos bloques, cuatro bloques, que empiezan por el sentido religioso, continúan por la revelación de Dios, cómo esa revelación actúa en la historia, y de ahí desencadena ese cumplimiento del sentido divino en la historia, que es la salvación en Jesucristo. Y el último bloque, Jesucristo, permanece en nuestra historia, en la Iglesia, a través de la Iglesia. Por lo tanto, los bloques tienen un sentido mucho más estructurado y compacto, a mi entender, que antes. En secundaria, pues tenemos... Se comienza con una antropología, que no es una antropología atea o laica, no, la antropología cristiana sobre la persona. El cristianismo, ¿qué propone sobre la persona? ¿Qué es la persona para el cristiano? Y continúa, una vez sabemos qué es la persona para en el cristianismo, continúa pues la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué propuesta tiene la Iglesia para la sociedad? Y, a partir de ahí, razón... fe, razón, ciencia, y desembocando en las expresiones, lo que hablábamos anteriormente, de la cultura, la Iglesia y la cultura.
Bueno. Potser el debat d'avui em sembla oportú també, tenint en compte que estem a les portes del període de preinscripció escolar, on els pares i mares lliurement han de triar, que quedi clar que no triaran mai un adoctrinament, triaran una assignatura lliure, com és religió.
Certament a mi em preocupa molt que hagi succeït això ara, perquè, doncs bé, no deixis de perjudicar. Hi ha moltes persones que potser, doncs, fruit d'aquesta campanya, es puguin deixar influenciar per dir, doncs, bueno, què està passant, no l'apuntem. Jo diria a les famílies, als pares i mares, dir, sisplau, fem les coses ben fetes, que intentem, nosaltres intentem fer-les bé, eh? I jo crec que sí. Com deia l'Antonio, diu, es podria, hi ha coses millorables? Segur, evidentment. Algú avui em deia, doncs aquesta expressió concreta de tal, Doncs potser sí, és veritat. Però després també hi ha una altra qüestió, i és que aquí hi ha l'adaptació, abans ho ha dit el company Ferran, hi ha l'adaptació que cada docent sap fer a l'aula de les coses. No només amb la matèria de religió, també amb la amb literatura, amb història... Només faltaria que el docent no... Quan arriba i es troba una aula, es troba amb un panorama que... Llavors, bueno, aquí com ho enfoco, això? Quin nivell hi ha? Quina situació? I fa de la millor manera que sap, no?
I és una feina difícil, eh? No només la dels professors de religió, sinó la de tots els...
Hi ha una qüestió que s'haurà també de veure, perquè és aquesta qüestió de l'adaptació per part de la Conferència Episcopal Tarraconense. El responsable de Madrid ahir va dir que les comunitats autònomes Amb competències plenes transferides, doncs, es podria haver-hi algunes adaptacions. Bé, això ens ho estudiarem, perquè els delegats d'ensenyament, doncs, això no ho coneixíem encara, aquest tema de les adaptacions, i certament que farem el possible per adaptar-ho a la nostra manera, de la millor manera, no? Ara, és clar, els continguts són la fe catòlica, aquí hi ha el Japó.
Clar, adaptar-ho no vol dir desvirtuar-ho, per entendre'ns, no?
No, en absolut.
Ni deformar-ho.
Mossèn Norbert ho deia, jo crec que és veritat. El grau de professionalitat del docent de religió és molt gran en el nostre país. Llavors, les famílies que estan en aquests moments amb la papereta de preinscripció al davant han de saber que optar per aquesta assignatura no és quelcom que priva el seu fill, filla, d'alguna cosa, sinó al contrari, li obre les portes a una dimensió de formació integral que no rebrà d'una altra manera. A mi el que ens sap greu són tots aquells alumnes que no ens trien la nostra matèria. Perquè crec que sense nosaltres, sense el nostre aport professional, la formació integral de l'individu no queda garantida a l'escola, com a mínim a l'escola pública. Per tant, jo animaria la gent a dir, si puc, ho faig.
Senyor Calderón.
Mossèn Norbert abans ha comentat que potser algun columnista adoctrina molt més que els professors de religions. I jo diria que, a més, avui qui adoctrina més és internet. Llavors, l'alumne, davant d'una classe de religió, està davant d'un espai obert. Però a internet a casa està ell i la tablet.
La pantalla, en qualsevol
cas. I la pantalla, en qualsevol cas. Llavors, esclar, ho dic perquè l'adoctrinament no ve d'aquí, no ve d'aquí. Llavors, això és important. Teníem aquí la pàgina del Butlletí Oficial de l'Estat, on hi ha tot el
currículum.
Esclar, jo llegint els blocs principals, veig que, evidentment, és religió catòlica, però estan profundament amarats d'humanisme. La creació com a regal de Déu. Regal. Vull dir, si això és adoctrinació, l'home, obra mestra de la creació. Bé, jo crec que això no és adoctrinament.
I en tot cas són uns fonaments que s'ofereixen.
Exacte. Exacte. Vull dir que, a veure,
justament
es desvirtua molt.
Amb això la creació, avui jo escoltava el senyor cardenal, que també li han preguntat en una roda de premsa que estava, no? I li han preguntat això de la creació, diu, escolti, què volen? Què diem? Que Déu no és el creador? Això pertany al contingut central de la nostra fe? Déu creador? No podem dir pas que no ho és? Clar. Perquè nosaltres ho creiem així?
Bé, senyors, el temps és implacable. Oh. Potser, com que mossèn Norbert Miracle s'ha referit breument abans al tema de l'alternativa, és una de les qüestions que s'han comentat potser com a més positives, que ara amb la nova llei hi ha una alternativa amb cara i ulls, que això era una de les preocupacions, potser en anteriors contextos legislatius. Hi haurà una assignatura d'ètica, de valors, alternativa, que posi en la mateixa dignitat els qui fan religió i els qui no la fan?
I se poden escoger les dues.
Ah, també es poden triar totes dues, també bona cosa.
És que no són alternatives.
No són ja alternatives.
No són excloents, sinó que són complementàries, es pot triar una, l'altra o les dues, diguéssim. No?
Tot i que no tot arreu, eh? Això és una mica complicat. Ara, esperem que això, ara és sobre el paper, però que després la realitat de l'alternativa sigui també realment el que la llei diu, eh? Perquè ja estem molt escarmentats amb tots aquests anys d'alternatives que no eren tals.
Jo em deixo una cosa molt ràpida. La qualitat que oferim nosaltres en la matèria de religió, malauradament, a l'alternativa no es pot oferir, no per manca de voluntat del docent que s'hi dedica, sinó perquè és l'últim en arribar al centre. És a dir, no és un especialista. Nosaltres som especialistes d'una matèria. I l'alternativa, o aquell que comparteix amb nosaltres, no és especialista d'allò que està impartint.
Bé, senyors, ho hem de deixar. Només ens queda recordar que, ja que també s'ha referit mossèn Norbert Miracle a una roda de premsa on ha participat el cardenal Lluís Martínez Sistac, era la presentació aquest migdia de l'informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Informe, doncs, que s'ha presentat a la seu de la Tarraconense, exclusió social, aquest informe, doncs, que es fa per Càritas Catalunya. Realment el panorama és demolidor. Catalunya registra un risc de pobresa i exclusió social inferior a la mitjana d'Espanya, ocupa en el quart lloc, però un augment de llars que manifesten tenir dificultats per arribar a final de mes. També s'ha produït un increment de la desigualtat a Catalunya, entre altres coses. Bé, potser si avui no hi hagués hagut aquest rebombori hauríem parlat més d'aquest informe i realment no volem renunciar al compromís
si em permets,
amb la caritat.
Justament, davant d'aquestes desigualtats tan grans, qui està fent quelcom per reduir-les?
L'Església Catòlica, podem dir. No és l'única instància.
Jo em quedo amb una historieta que em varen explicar. Quan un té dificultats vitals per subsistir, no se'n va a la porta d'un sindicat o d'un partit polític. Se'n va a la porta de la parròquia, moltes vegades.
Sí, sí. Queda dit, se'ns acaba el temps, però moltes gràcies per la seva participació. Mossèn Norbert Miracle, vicesecretari de la Tarraconense, Ferran Pinheiro, president de l'Associació Junts de Docents de Religió, Antonio Peña, professor de religió, i Alfons Calderón, economista. Fins una altra. Molt bona nit.
Bona nit.
Són les 8.